volgut director de l'Escola Universitària d'Infermeria, m'he volgut membre del Consell Social, m'he volgut conferenciant, m'he volgut les directores del Màster de Promoció de la Salut, m'he volgut assistents. Bé, en primer lloc, benvinguts a l'acte de graduació de la primera promoció de la Salut i de Màster de Promoció de la Salut, inauguració del curs 2009-2010 d'aquest mateix màster. Com vinc en representació, com ja sabeu, de la rectora, que en primer lloc s'ha excusat i d'alguna manera parlaré en boca seva, bé, parlaré com pugui, però parlaré del que em va dir el divendres passat, novament quan... Em sento bastant malament, eh? Bé, se sent bé?
No te m'acostes massa.
Sí? Sí?
Sí, eh?
Llavors, el divendres passat, normalment el que fem és una mica recollir tots els actes que hi haguem, etcètera, on te repartim. Potser ser uns actes ahir no pot estar, que justament avui està en un altre acte representant la universitat, també. I ja em comentava, sobretot, que us felicités, no? En primer lloc, entenc que us felicitava, en primer lloc, els que són els titulars que avui tenim, 25, crec, veritat, David, per la tasca feta, per l'esforç fet i d'alguna manera no, per tot el treball que hem portat a terme durant aquest curs. Cada vegada és més necessari la formació en màsters, és quelcom que des de la Universitat de Girona ja estem potenciant, ja que cada vegada és més important no només el que abans dèiem, no, de trobar feina, sinó de tenir més coneixements per a més generar-ne d'aquesta feina, generar feina nova. I és el camí que ens toca, el de la formació continuada constantment, dia a dia, des de siguem on siguem. En segon lloc, a part dels titulats, també els estudiants que comencen de nou en aquest màster, també felicitar-los per intentar començar aquesta proposta de formació continuada, màster oficial. També, en tercer lloc, en els professors i els familiars, que de fet jo diria que són els que han patit i també els que han gaudit de tot el treball dels estudiants, i en darrer lloc el que és de tota l'Escola de la Universitat d'Infermeria. D'alguna manera, a mi que algunes vegades em toca repassar estudi per estudi amb el director general, els estudis que farem l'any que ve, etc. Tant quan arribem a l'Escola d'Infermeria és un plaer sentir la proposta de qualitat i el fet que tothom considera que l'Escola d'Infermeria dona una formació de molta qualitat tant en màster com en graus. I per tant no plantegen cap dubte i sempre recorden el premi que ens van donar fa dos anys, o que us van donar fa dos anys, crec, eh? El Joan Vicenç Vives, corregint a la millor de la qualitat. És per nosaltres un plaer, de fet, tenir l'Escola d'Infermeria entre la Universitat de Girona. No diré res més, molt breu, ja que hi ha bastants parlaments i per tal de donar els diplomes és un tràngol que alguna manera hem de passar. En primer lloc, donaré la paraula a Carme Bertran, directora del Màster de Promoció de la Salut.
Bona tarda. Senyora Pepita Peric, membre del Consell Social, senyor Enrique Reinals, que és el conferenciant que tenim avui, i senyora Dolors Jovinyà, codirectora del màster. Professors, professores, graduats i graduades de la primera promoció del màster en promoció de la salut, estudiants de primer i estudiants de segons de màster, familiars, amics, benvolguts i benvolgudes tots i totes. És realment molt important per nosaltres, com a directores del màster, estar avui compartint aquest moment amb tots vosaltres, aquesta cerimònia de graduació i també d'obertura de curs 2009-2010. Realment no volem deixar passar aquesta oportunitat i aquesta ocasió per recordar tot l'esforç que va suposar per l'Escola Universitària d'Infermeria liderar el procés de disseny i de planificació d'aquesta formació postgraduada. Certament vam comptar amb la confiança del rectorat que ens va recolzar en tot moment i especialment amb la comissionada d'aquell moment d'universitats, la doctora Blanca Palmada, doncs, que també doncs, va apoyar certament aquesta doncs, proposta valorada com innovadora a l'àmbit dels estudis de la salut. Totes aquestes persones doncs, que des d'un inici es van veure implicats en aquest projecte, volem aprofitar aquest moment per agrair-los molt cordialment el seu recolzament. També hem de dir que vam comptar molts i molts de mesos de treball, doncs dur, realment doncs amb la voluntat i amb l'esforç doncs d'aconseguir un repte que pensàvem que per tots els professionals doncs de l'àmbit del territori de més enllà, òbviament com a funció també de la universitat, com a missió de la pròpia universitat, realment doncs volíem doncs arribar doncs a oferir un producte que realment doncs ajudés a créixer doncs professionalment tots els professionals de la salut. I comptant doncs amb la possibilitat d'adquirir doncs aquesta perspectiva amb una visió doncs de promoció que consideraven doncs que realment abraçava i abarcava doncs tot el que és el sentit doncs del cuidar i de l'atenció en l'àmbit de la salut. Per tant, van potenciar doncs un producte també fonamentat molt amb la reflexió de treball. Així doncs es va aconseguir comptar amb un màster interdisciplinari, que un dels objectius que ens van marcar, que realment doncs podíem mirar només doncs en l'àmbit d'infermeria, sinó que volíem quelcom doncs que pogués doncs aplegar professionals doncs que tots tenim moltes coses per compartir i per créixer plegats. Única hasta fins a aquest moment en l'estat espanyol com a producte de màster en promoció de la salut i que realment els seus tres itineraris, també doncs de recerca com de gestió dels eixos de salut, com de gestió de cures de salut, doncs realment doncs permet doncs aprofundir en aspectes doncs prou importants per a tots els professionals que volen doncs adherir-se a la seva formació. Amb una metodologia doncs emprada, nova, molt participativa, en tal amb l'objectiu de poder aconseguir realment les competències d'aquests professionals. És evident que el màster en promoció de la salut també ha significat poder accedir al doctorat, fet també que ho considerem molt important pel creixement professional i acadèmic de les persones que ja l'han cursat o que l'estan cursant. A hores d'ara podem dir també doncs, amb molta joia que ja s'ha llegit la primera tesi doctoral emmarcada en el màster de promoció de la salut i escrita per primera vegada al Departament d'Infermeria. Per tant, doncs, és per nosaltres una doble joia i evidentment doncs, hi ha professionals que ja han començat doncs, el seu treball de recerca de doctorat i per tant doncs, d'aquí no esperem que no massa temps puguem també doncs, tenir molt més fruit emmarcat en el que és el màster. Tanmateix també volem agrair la confiança dipositada per tots els professionals que han volgut accedir al màster, ja que podem dir doncs, també amb orgull doncs, que és el màster doncs, que té més preinscripció a la Universitat de Girona, fet doncs, que també ens honra. I que evidentment doncs, obre la possibilitat de projectar l'universitat no tan sol a nivell del nostre territori ni del nostre país, sinó que realment per les pròpies demandes d'estudiants provenients doncs, de molts països arreu del món doncs, internacionalitza doncs, el que és l'Universitat de Girona, que és un doncs, dels objectius importants per a la nostra institució. També volem adreçar unes paraules d'agraïment a la direcció de l'escola, al personal d'administració i serveis i a tot el professorat que imparteix classes en el màster, intern i extern, professors visitants, que amb la seva qualitat, amb la seva doncs, voluntat de participació i d'element implicació total, doncs, realment ens ajuda doncs, a aconseguir doncs, aquest estat doncs, de satisfacció arrel doncs, dels estudis del màster. Valorem molt positivament els lligams que a través principalment dels professors visitants doncs estem establint en universitats estrangeres. Alguns d'ells que ja estaven, evidentment, ja hi havia relacions i convenis amb l'escola universitària, però dels altres també la incorporació d'aquestes persones, doncs primeres figures en el món doncs, de la salut i de la promoció de la salut, doncs també ens ha obert una via, vull dir, prou important per poder establir relacions en centres de recerca i amb relacions purament docents amb altres universitats. Cal comentar també que estem realment contentes dels resultats obtinguts pels alumnes, així com l'avaluació, com ja he dit, general del màster. Hem gaudit tots plegats i plegades de moment de treball prou intensos i de reflexió capdals per l'evolució dels professionals de la salut. Estem en un moment clau de l'esdevenir social i econòmic, en el que creiem que calen professionals amb una nova visió de la salut i amb un coneixement obert, constructiu i de cooperació, i creiem sincerament que en aquest màster es treballen aquests elements indispensables per dur a terme aquesta reflexió estratègica. Passo la paraula a la codirectora del màster que acabarà doncs de...
Gràcies. I amb les paraules de la meva companya, la Carme Bertran, diríem que el sello que li vam donar, i dels aquí presents ens recordarem, de que fos un àmbit de treball multidisciplinar. Paraula aquesta que val la pena dir que va ser dels aspectes que ens va costar de convèncer els avaluadors, perquè no enteníem massa com això de la multidisciplinaritat es podia fer i amb temes de promoció de la salut. Però bueno, val la pena dir que després de 2 anys el temps ens ha donat la raó i no ens hem equivocat, com bé s'ha comentat anteriorment, perquè doncs, veiem que justament aquesta crec que ha estat un dels encerts del producte que nosaltres hem tret. Fruit d'aquest treball multi-interdisciplinat, podem dir que hem aconseguit i hem pogut visualitzar una intensa producció, tant a nivell individual com a nivell col·lectiu, essencialment d'alguna forma pel progrés, pel coneixement, per la integració, per l'obertura que hem pogut veure amb tots els estudiants a mesura que anava passant el temps. Ho dèiem a vegades que hauria estat molt interessant de poder enregistrar els debats en un inici i veure'ls a final del primer curs i escoltar-los ara. Ben segur que es notava, i des de fora ho vèiem i ho percebíem, doncs aquesta evolució. Hem de dir que aquesta primera promoció deixa la seva petjada, deixa la base feta. En el decurs d'aquests temps van començar i van acabar la redacció de la primera carta de promoció de la salut, que ha de ser d'alguna forma el full de ruta per nosaltres i per altres institucions, com ara és la Càtedra de Promoció de la Salut. I fruit d'aquest debat conjunt, doncs d'alguna forma hem sigut capaços doncs, de deixar doncs, aquesta base que, repeteixo, ens servirà doncs, per anar proseguint d'ara en endavant. Proseguint, diríem que els estudiants de segon any doncs, ja ho han fet, han desenvolupat una mica més aquesta carta i esperem doncs, l'any que ve poder també dir que tenim doncs, la descripció de les activitats plenament feta i algunes d'elles ja també realitzades. La veritat que serà un plaer. No us volem allargar més amb les paraules, amb el torn aquest de paraules que tenim, sense voler felicitar una vegada més a tota la promoció que avui es gradua. Donem la benvinguda, ja ho hem dit, als estudiants de segon, ja estan ja a la recta final i podeu veure doncs, com gaudeixen els vostres companys que us han precedit i com no, doncs, de donar la més cordial benvinguda a la gent que comença. Que comenci a veure ja el goig, la il·lusió, la satisfacció que dona doncs, això, haver estat estudiant del màster, haver compartit i haver arribat en el dia d'avui després d'un llarg treball. Abans d'acabar, doncs, m'agradaria donar la paraula i presentar el conferenciant que hem invitat. En un acte acadèmic d'aquesta categoria sabem doncs, que el que tenim és una última lliçó magistral i per això doncs, hem invitat i podem comptar entre nosaltres amb la presència del doctor Enric Reinals, que ens oferirà la conferència Cultura, Salut i Malaltia. El doctor Reinals és metge, es va graduar a la Universitat Nacional de Cuyo, Argentina, va passar per Barcelona, on va fer el doctorat. Aquests moments és catedràtic d'endocrinologia a la Universitat Nacional de Cuyo, Argentina, i alhora també és cap de l'unitat de l'Hospital Central de Mendoza. També és col·laborador de la Fundació Carrasco Formiguera, i a la qual voldríem agrair doncs, el seu director, el doctor Figuerola, que aquí també ens acompanya, el fet de poder compartir dos aconteixements. Ells, concretament, divendres passat, van celebrar el 20è aniversari de la Fundació. Professors d'aquí, el doctor Pla, la Carme Sunyol i altres persones d'aquí, estem col·laborant, estem treballant doncs, en pro de la promoció de la salut, emmarcat en un àmbit concret, el de la diabetis, però bueno... Llavors doncs, van celebrar el 20è aniversari i ens va permès això poder compartir amb el doctor Reinals, que també és col·laborador de la Fundació i també va estar present, cosa que realment ens honora perquè havíem dit que ens havíem de trobar i havíem de compartir i avui comencem, avui que despedíem a la primera promoció. Llavors, per tant, doncs, li donaríem la paraula i esperem poder gaudir doncs, d'aquesta classe magistral que ens ha preparat i que, bueno, allò que diem, no? Com un metge endocrinòleg especialista pot venir a compartir un acte de cloenda de promoció de màster, no? Parlant doncs, de la cultura, de la salut i de la malaltia. Doncs justament perquè veiem que la promoció arriba i ha d'arribar i s'ha d'impregnar a totes les àrees i els àmbits assistencials, doncs amb aquest motiu també ens ha agradat doncs, provocar una mica i escoltar-la amb ell, que ben segur ens confirmarà que estem en bon camí. Moltes gràcies.
Bona tarda. Quisiera poder hacer la presentación en castellano porque me podré expresar mejor. Y lo que más deseo ahora es no poder confundir términos y pido autorización para ello. Muchas gracias, Dolores. ¿Sí? Para mí es un inmenso honor y una gran responsabilidad participar de este acto. ¿Sí? Cuando Dolores me dijo de qué se trataba, me dio más miedo todavía, porque me dijo que tendríamos egresados, alumnos que comienzan, familiares, por lo tanto era difícil saber cómo orientarlo. Espero que les pueda ser de utilidad a todos. ¿Sí? Primero quisiera decir de dónde vengo. Sí, Mendoza está en la Argentina, en el límite con Chile. Nosotros vivimos en la montaña, en la cordillera de los Andes. De hecho, lo que ustedes ven ahí es el Cerro Aconcagua, que es el más alto de América. Esta carretera está a unos 4.000 metros y la cumbre de la Aconcagua tiene unos 7.000. En la cultura de mi país, la nieve es fundamental. Y la nieve es fundamental por varias razones. Primero, porque nos permite el desarrollo de deportes de invierno, que son una fuerte importante para el mantenimiento de mi ciudad. Y después, porque nos da el agua. El agua es central para nosotros, para algunas actividades como estas, pero sobre todo para el desarrollo de lo que es nuestra industria madre. Mendoza vive de la vitivinicultura. Tenemos una cantidad considerable de bodegas, alrededor de 1.500, y esta muestra el por qué a Mendoza se le llama la hija de los Andes. ¿Sí? Ahí vemos nuestra cordillera y la bodega al pie. El principal orgullo que tenemos es un vino que se llama Malbec. Busquen. Y si no, los espero con mucho gusto. ¿Sí? El Malbec para nosotros es realmente un orgullo nacional. Ahora bien, en las zonas donde el agua comienza a ser escasa, estamos en el límite norte de la Patagonia, empezamos a tener problemas. Y de hecho, Mendoza es un auténtico desierto. Tanto desierto es que este año se realizó en Mendoza el Rally París-Dakar. En lugar de ir al desierto africano, fueron al desierto de mi provincia. Y Mendoza está situada en lo que nosotros llamamos el oasis norte de la provincia. Y es, digamos, una de los ejemplos de urbanismo del desierto. ¿Sí? Por un sistema de acequias que ya habían desarrollado los antiguos habitantes de mi provincia, los huarpes, se permite tener una ciudad en la cual existe algún tipo de vegetación y de jardines. En esta ciudad yo trabajo, este es mi hospital, el Hospital Central de Mendoza, y esta es la universidad donde yo trabajo, la Facultad de Ciencias Médicas. Yo quisiera, y aquí es donde espero no equivocarme, tratar de explicar algunas cosas que sirvan probablemente para la familia, para que sepan cuál es el ámbito en el cual se van a mover sus familiares egresados actualmente. Algunas cosas para los que comienzan y tal vez alguna discusión que espero que sea fructífera con los egresados y a lo mejor generar ideas para futuros doctorados. Por eso vamos a pasar rápidamente por algunas definiciones y reflexiones para entrar a la segunda parte donde analizaremos la educación como proceso y cuál es el peso de la cultura. ¿Sí? Algunas definiciones. Nosotros lo que venimos del mundo de la clínica y que hemos trabajado siempre con pacientes, hemos tenido un gran problema con la nomenclatura. Por eso, de alguna manera, quisiera que se nos comprenda porque usamos muchos términos para hacerlos sinónimos, en realidad no son. Nosotros hablamos de educación diabetológica y en educación diabetológica incluimos educación sanitaria, educación de pacientes, educación terapéutica. Lo primero que me gustaría decir, como los egresados saben muy bien, que la educación sanitaria está dirigida a la población general, es decir, sirve para prevención primaria. Aquí poco tenemos que hacer los que venimos del mundo de la clínica. Esta es una tarea que van a tener fundamentalmente los egresados y la gente que trabaja en ministerios. Donde sí trabajamos mucho más nosotros es en educación de pacientes. Y como todos los profesionales de la salud trabajamos con pacientes, es preferible hacerlo bien, porque todos en realidad vamos a hacer educación de pacientes. Por educación de pacientes entendemos a la prevención secundaria y terciaria, es decir, aquello que hacemos con personas que ya tienen una enfermedad y lo que buscamos es evitar complicaciones y secuelas. El término más reciente y tal vez más interesante y conflictivo, a mi entender, es el de educación terapéutica, porque esto instala una diferencia fundamental. Pasa a considerar la educación como un tratamiento más. El término de educación terapéutica ha sido acuñado por el profesor Jean-Philippe Assal, que trabaja en Ginebra. También se reserva a prevención secundaria y terciaria. Y aquí lo que se desea destacar es el hecho de que el proceso está inmerso en el tratamiento. Y por lo tanto, al estar inmerso en el tratamiento, tiene indicaciones, contraindicaciones, efectos secundarios, iatrogenia, etc. Aquí es donde más cuidado, creo yo, tenemos que tener los médicos. Tal vez la mejor definición de educación terapéutica es la que da la fuente, conjunto de procesos dirigidos a una población que padece una enfermedad con el objeto de que la persona realice un manejo efectivo de su plan terapéutico. Esto es fácil de decir, pero los que trabajan como son nuestros egresados, según me ha explicado Dolores, saben la dificultad que esto implica en la práctica. Y aquí viene otro hecho fundamental. No podemos hablar de educación si no hay adquisición de conocimientos, habilidades, aptitudes y hábitos, es decir, conductas. Si no hay cambios de conducta, no hablemos de educación. Estaremos hablando de información, etcétera, y este es un núcleo central. Si no hay cambios de conducta, en realidad no hacemos educación en ninguno de los estilos. Algunas reflexiones que vienen desde la educación sanitaria, pacientes y terapéutica. Tal vez pueda ser de utilidad para aquellos que vayan a comenzar. Me interesaría discutir algo sobre la importancia que tiene esto que hacemos, cuáles son los beneficios, algo sobre estrategias, objetivos, etc. Con respecto a la importancia, bueno, yo creo que ya no hay duda de que la educación de pacientes, terapéutica, sanitaria es fundamental. Y hay hechos claramente elocuentes que lo demuestran. Por ejemplo, el profesor Roma, que puso en marcha uno de los primeros programas de educación de pacientes, o el profesor Joslin en Boston, o el doctor Carrasco Formiguera en Barcelona, o Pirar en Bélgica. La primera publicación que hace referencia a educación diabetológica o educación de pacientes es de 1972, y su autora es una doctora que se llama Leona Miller, que trabajaba en Estados Unidos. Lo que a mí me interesa destacar especialmente es la trascendencia enorme que ha tenido, no solo para Europa, sino para Latinoamérica también, que es la creación del Grupo Europeo de Educación Terapéutica, que es de 1979. Y también la aparición de la Federación Española de Asociaciones de Educadores en Diabetes, que es del 84. Y también lo que hace la Sociedad Argentina de Diabetes, que en 1995 ha generado el Comité de Educadores. Yo diría que, como de alguna manera representa Gaturro, que nosotros podemos estar satisfechos con respecto a la importancia de lo que hacemos. Y me parece que en esto no debe haber ninguna duda. Más dudas tal vez haya en lo que tiene que ver con beneficios. Y aquí, permítanme que yo introduzca algo que ha estado siempre en el fondo de la discusión cuando los médicos, biólogos, discutíamos sobre la metodología de la educación. Y nosotros venimos como profesionales de la salud y médicos de ciencias claramente fácticas, y nos exigían que para una ciencia social, como puede ser la educación, utilizáramos metodología fáctica, como es, por ejemplo, lo que yo pongo aquí de la maravillosa P. Nosotros, por deformación profesional, utilizamos metodología fáctica para trabajar en una ciencia social. Pero aún esto, lo de la necesidad de la P para demostrar lo que hacíamos, ha sido claramente demostrado con muchos trabajos. Aquí es donde persisten las dudas. Cuando tenemos que discutir con los responsables de los manejos administrativos de nuestros hospitales o de nuestros ministerios, siempre entramos en el tema de la economía. Y yo creo que, y hay muchos trabajos que lo demuestran, que cualquier programa de educación de pacientes significa economía. Pero con pinzas, ¿sí? Porque cualquier programa que ingrese, cualquier paciente que ingresa en un programa de educación terapéutica también es mucho más exigente con respecto a lo que se le tiene que hacer. Entonces lo de la economía, tengamos como mínimo alguna precaución. No hay duda en que mejora la calidad de vida de las personas, sobre todo si en los programas de educación tenemos en cuenta aspectos emocionales. Y la gran deuda que tenemos los profesionales que trabajamos en diabetes es mejorar el control, es decir, mejorar la hemoglobina glicada. A mí me parece que la educación sola no alcanza, pero la educación terapéutica sí. Entonces yo diría, como dice Gaturro en esta imagen, satisfacción, pero satisfacción con algunas dudas. Estrategias. Aquí es donde me parece que tenemos más problemas. Más problemas porque la formación que recibimos como profesionales de la salud en las universidades no nos alcanza. Y Daniel Figuerola, que es claramente quien más ha trabajado en este tema, nos ha ido haciendo dar cuenta que primero los médicos trabajábamos con el estetoscopio, eso no alcanza, hay que aprender algo de pedagogía, de psicología, de antropología, cada vez más. Y como es imposible que sepamos todos de todo, la necesidad de los trabajos en equipo se hace fundamental. Yo quisiera destacar ahora la trascendencia que tiene la incorporación como profesionales de la salud de una figura que era como mínimo impensable hace pocos años atrás, como son los antropólogos. Los contextos de aprendizaje, la formación de docentes, todo lo que tiene que ver con creencias, de lo que vamos a hablar enseguida, y sobre todo el enorme peso que tiene la cultura de la persona que tenemos enfrente. Este es un hecho absolutamente central y es la tesis que yo voy a intentar demostrar en la segunda parte. Aquí, como bien muestra el Gaturro, es donde creo que más desequilibrios tenemos y donde más esfuerzo hay que hacer para adquirir la capacitación. Objetivos. Bien. Les voy a explicar cómo funciona en la Argentina. En Argentina existe un curso de formación de educadores en diabetes, exclusivamente en diabetes, y que tiene un elemento central, que es que maneja tres ejes, y esto es lo que yo creo que es importante discutir. No hay ninguna duda que un educador para la salud que trabaja con pacientes diabéticos debe tener conocimientos biológicos, esto es indiscutible, que debe tener conocimientos que giran en torno a un eje didáctico pedagógico, pero elemento central, insisto, hay que trabajar en todo lo que tiene que ver con lo sociocultural, y esto no lo trabajamos, o al menos en mi experiencia como profesor en una universidad en la Argentina, no lo trabajamos en el grado, y creo que es central. Creo entonces, para terminar, que estamos en el camino, pero que nos queda mucho por aprender. Nos queda mucho por aprender, sobre todo en un ámbito central, que es el de la antropología. En esta segunda parte quisiera entrar a analizar la educación desde el punto de vista de un proceso, que es lo que es. Como todo proceso, tiene un antes, un durante y un después. El antes es motivo central de mi presentación de hoy. Y esto es porque nosotros sostenemos un concepto clave, fundamental, que es que todo juicio acerca de la salud debe ser referido al sistema de creencias y convenciones propio del grupo a que pertenece el sujeto cuyo estado se juzga. Y esto nos parece central. Nos parece central. Creo yo que los médicos, sobre todo, tenemos mucho que aprender en esta área. Y no es que lo digamos, perdón, no es que lo digamos nosotros o que lo diga Reynals. Lo dice la Federación Internacional de Diabetes, que en el 2004 hizo suyo los resultados de un estudio que se llama DAWN. Y el estudio DAWN aportó pruebas procedentes de todo el mundo que demuestran, y el entrecomillado es a propósito, que demuestran que tratar la diabetes centrándonos tan solo en conseguir objetivos médicos es un gran error. Hay que tener en cuenta las actitudes, los deseos y las necesidades de las personas con diabetes. Este es el ámbito en el que yo creo que más tenemos que aprender, insisto, y sobre todo de los antropólogos. Y en este trabajo con personas que puedan pertenecer a una cultura diferente, recomendamos una estrategia en cuatro pasos. Esa estrategia en cuatro pasos consiste en conocer el núcleo de la cultura del paciente. El segundo paso es explorar cuáles son sus conocimientos, creencias sobre la enfermedad. El tercer paso es determinar su contexto social y, por último, negociar. ¿En qué consiste conocer el núcleo de la cultura del paciente? Bueno, varias cosas son aquí centrales. Por ejemplo, ¿cuáles son sus estilos de comunicación? ¿Cuál es la dinámica familiar que se establece en el mundo de esta persona? ¿Cómo las figuras de autoridad o de género tienen que ver con esa relación? ¿Cuál es el rol de líderes, medicinas alternativas, tradiciones, etcétera? Para explorar los conocimientos y creencias de la persona podemos utilizar también, y este es un material que el que quiera trabajar sobre ello está a disposición, podemos trabajar sobre qué cree que causa los problemas, cómo los causa, cómo lo afecta, qué problemas le ocasiona, qué tipo de tratamiento espera, qué expectativas tiene. El determinar el contexto social tiene que ver más que nada con los procesos de aculturación. Es decir, ¿esta persona tiene soporte familiar o vive solo? ¿Ha sufrido un cambio radical de ambiente? ¿Qué recursos tiene? ¿Puede enfrentar los costos? ¿Tiene limitaciones en su lenguaje? Y el último paso, el cuarto paso, es negociar. Negociar para intentar conseguir el mejor resultado posible, recordando que algunas veces lo aceptable es mejor que lo óptimo. Algunos ejemplos. Lo que voy a mostrar ahora tiene que ver con algunos trabajos realizados en Mendoza y algunos trabajos realizados en Barcelona. Tienen que ver con lo que es la cultura de mi comunidad. Este primer trabajo consiste en tratar de ver qué tipo de relación se establece entre los profesionales de la salud y los pacientes. Para ello utilizamos un análisis que es el análisis transaccional, y lo que podemos ver es que, bueno, existen todos los tipos de posibilidades de relación entre profesionales de la salud y pacientes que vienen, pues, desde el Paleolítico hasta la era actual. Con mayor o menor aceptación, acá vemos que claramente hay algunos tipos de roles del profesional de la salud que no son aceptados dentro de la comunidad, pero esto es lo que me parece más importante. Cuando queríamos ver si el rol que adoptaba el profesional de la salud coincidía con lo que el paciente prefería, veíamos que en más de la mitad de los casos esto no es así. La trascendencia enorme que tiene esto es que la gente me está diciendo que la forma como lo trata el profesional de la salud no es lo que él prefiere, no es lo que él espera. Si nosotros no nos damos cuenta de la trascendencia que esto tiene, no vamos a ser capaces de hacer nada con ese paciente, porque de entrada está predispuesto de una manera negativa frente a nuestra intervención. Creemos entonces que existen diferentes tipos de preferencias en cuanto a la relación paciente-profesional de la salud, que este hecho tiene una fuerte impronta cultural, no sé cómo será en Girona, pero valdría la pena estudiarlo, y el no tomar en consideración este hecho puede afectar la relación de una manera franca y clara. Lo segundo que quisiera explicarles es cómo influyen los aspectos emocionales de los pacientes en el desarrollo de intervenciones educativas. Para eso lo que es conveniente hacer, insisto, invito al que quiera participar en este proyecto para desarrollar una tesis, creo que sería un buen ámbito, utilizamos estudios de jerarquización. Al jerarquizar los términos, lo que vemos es que lo que piensan los pacientes y los profesionales no coincide. Y ahí ven ustedes en rojo el peso enorme que tiene lo emocional para los pacientes. Este peso enorme que tiene lo emocional para los pacientes no es abordado de la misma manera por ninguno de nuestros estudiantes en ningún año, ni ninguno de nuestros profesionales en ningún año. Y lo mismo pasa cuando analizamos el tema de la obesidad. El peso de lo emocional en obesidad es muy importante para los pacientes y esto no es considerado de la misma manera por los profesionales. Yo diría, como conclusión, que existe un componente emocional importante en la percepción de la enfermedad, que este hecho tiene una fuerte impronta cultural y que no tomar en consideración el peso de lo emocional puede afectar la relación. Si yo no sé que un paciente está claramente desbordado por temas emocionales como el temor de quedarse ciego o de ser amputado, no tiene ningún sentido que intente explicarle cómo actúa la insulina. Primero tengo que solucionar ese aspecto. Lo tercero que quisiera mostrarles es algo que tiene que ver con el núcleo de la cultura, y aquí el doctor Figuerola es el principal gestor. Lo que vemos aquí es diferencias que existen en percepción de la obesidad entre Barcelona y Mendoza. Las curvas, las barras de la izquierda son personas obesas de Mendoza, y las derechas de Barcelona. Y vean ustedes, comparando las barras azules, que en Barcelona existe mucha más atención y preocupación por el tema de controlar el peso, por ejemplo. En barras rojas, el control en cuanto a la báscula, digamos, y en barras celestes, algo que es central, que es prejuicios. Hay muchos más prejuicios derivados de la obesidad en Barcelona que en Mendoza. Y aparte, en este trabajo con el doctor Figuerola, pudimos encontrar otra cosa que excede el marco de la relación paciente-profesional, que es que hay un grupo de personas, en general, definidas como pacientes de sexo femenino, con trabajo, que no están conforme con su peso y que lo perciben como mayor que lo normal, en el cual la preocupación frente a la obesidad es mucho más importante. Y este es un hecho cultural que excede claramente el de la relación paciente-médico o profesional de la salud, y se instala en una cultura en la cual la delgadez es considerada como un bien supremo. La preocupación entonces se observa en algunas personas más que en otras, y este hecho tiene una fuerte impronta cultural. Dentro de la estrategia en cuatro pasos, me gustaría volver ahora a analizar lo que llamábamos de explorar conocimientos o creencias. Primero vamos a ver algunos resultados, insisto, en Mendoza, sobre creencias de los pacientes. Y cuando nosotros hemos trabajado con alrededor de 1,000 personas, ¿sí? Cuando nosotros preguntábamos en una encuesta abierta algo como ¿qué pensaba con respecto a Dios y el control de la diabetes? Hay un 20% de personas que nos dicen solo Dios controla la diabetes. Dense en cuenta ustedes la trascendencia enorme que tiene esto. Esta persona me está diciendo que la evolución de la enfermedad o los resultados desde el punto de vista de grado de control metabólico o complicaciones son independientes de él. Afortunadamente, nos dicen que hay gente que ayuda. Los líderes religiosos ayudan. Y acá está el tipo de relación mágica entre profesionales y pacientes. Cuando nosotros vimos este resultado, hablamos con el líder religioso más importante de mi provincia. Y ustedes saben, sin duda conocen, todo lo que existe sobre sanación, imposición de manos, etc. Pero también, afortunadamente, nos dicen que los profesionales de la salud ayudan. Todos los pacientes, en nuestro caso, creen que nosotros ayudamos, pero la familia también ayuda. Por lo tanto, tener en cuenta que, primero, no somos los únicos que participamos en el control de una enfermedad que nos pueden ayudar otros líderes de la comunidad, y esto también es muy importante. El 20% de las personas al mismo tiempo, antes o después de estar con nosotros, van a los curanderos. A los curanderos manteniendo o no la medicación. Y cuando trabajamos con obesidad aparecen también algunas cosas interesantes que creo que vale la pena discutir. Todas estas personas a las que voy a hacer referencia ahora son alrededor de casi 900, participan de esta encuesta. Y cuando nosotros le preguntamos si está conforme con su peso, fíjense que hay un 17% de gente que nos dice que sí. Son obesos, pero están conformes con su peso. Y hay otro hecho importante. Cuando le preguntamos qué piensa sobre la paciente o el paciente obeso, qué piensa el esposo, la esposa, el compañero, la compañera, etcétera, fíjense que hay un 6% que nos dice que tiene un peso bajo y son todos obesos. Y hay un 54% que nos dice que tiene un peso normal. Esto es claramente la fuerza del amor. Ahora, fíjense qué posibilidades vamos a tener nosotros de intervenir para conseguir que una persona pierda peso, si ella considera que está conforme con su peso y si además el compañero sentimental le dice que está bien. Entonces, este es un hecho cultural central. Aquí me interesa destacar lo de prejuicios y trato diferencial. Hay un 70% de personas en mi comunidad que dice que la obesidad ocasiona prejuicios. Prejuicios negativos. Prejuicios que ocasionan un trato diferencial. 60% nos dice que ocasiona un trato diferencial. En mi comunidad, por el hecho de ser obeso, se considera que es probablemente menos capacitado o que por lo menos no va a tener el mismo éxito que una persona de peso normal. No sé si saben ustedes que en Estados Unidos, por el hecho de ser obeso, solamente se gana menos. Esto tiene claramente una fuerza o un componente cultural muy importante. Hay mucha gente que no sabe cómo se produce o cómo se puede tratar. Lo que me gustaría dejar como conclusión de esta parte es que los conocimientos y las creencias de los pacientes son muy llamativos. Y yo diría que es imposible trabajar en educación de pacientes si uno no conoce estos hechos. Si yo no sé lo que la persona piensa sobre la obesidad, es muy difícil que logre conseguir cambios de conducta. El durante, en la educación como proceso, hace referencia en esta estrategia de cuatro pasos a negociar. Miren lo que nosotros hicimos en este trabajo que dirigió Karena. Realizamos una intervención educativa a un grupo de pacientes diabéticos y después, en lugar de trabajar como normalmente trabajábamos, le preguntamos a estas personas qué pensaban de lo que le habíamos dicho con respecto a la importancia, a la utilidad que tenía o a la concordancia con lo que él pensaba. Y además le preguntábamos qué pensaba de la gravedad de la patología y si tenía o no intenciones de cambiar de conducta. Miren lo que nos decían las personas, y aquí también probablemente hay explicación de por qué fracasamos. Con respecto a la importancia, 15% de las personas nos decía que era moderadamente importante lo que le habíamos dicho, y por supuesto nosotros en la intervención educativa habíamos elegido núcleos centrales de lo que había que saber. Con respecto a la utilidad, 50% moderada y 5% poca. Más de la mitad de las personas que participaban en estos programas educativos creían que la utilidad de lo que decíamos era entre moderada y poca. Y cuando queríamos ver si concordaba con lo que él cree, un 30% nos dice que entre moderado y poco. Con respecto a la gravedad, 25% dice que, bueno, es moderado o poco grave, y miren el punto 5, central, porque yo les he dicho que educación para la salud es adquisición de conocimientos que lleven a cambios de conducta, si no, no hablemos de educación. Después de la intervención educativa, 55% de las personas nos decían que tenían una intención de cambiar de conducta entre moderada y poca. Esto creo que vale la pena reflexionarlo, porque es una de las cosas que nos ha enseñado Figuerola con respecto a la diferencia entre dar un curso para pacientes y hacer verdaderamente educación. Entonces, ¿qué hicimos? Negociamos. Negociamos con esas personas de por qué pensaba lo que pensaba o qué podíamos hacer para llegar a un acuerdo. Y después de negociar, entre comillas, todos los pacientes ingresan al seguimiento y aceptan objetivos compartidos, que es lo central. Acuérdense del empowerment para el paciente. Y esto, por supuesto, y aquí aparece otra P, producto de la deformación profesional, es muy distinto a los resultados que obteníamos cuando no negociamos, entre comillas, con los pacientes. Como conclusión, yo diría que el prestar atención a la importancia y a la utilidad de la información, a la concordancia con lo que el paciente cree, es decir, a negociar con el paciente, parece importante. Y este hecho, por supuesto, tiene una fuerte impronta cultural. Yo no me atrevería a decir cuál puede ser la situación en Girona. La educación como proceso tiene un después de lo que yo no voy a hablar y que, perdón, probablemente merecería alguna otra reunión. Pero acuérdense que la evaluación es importante, saber a quién, qué, en función de qué, criterios, instrumentos, etc. Esto seguramente lo han trabajado en el máster y seguramente lo van a trabajar las personas que comienzan ahora el máster. Entonces, he querido mostrarles que la educación como un proceso tiene un antes, un durante y un después. Pero este hecho es muy importante. La educación como proceso implica adquisición de conocimientos, cambios de conducta que llevan a resultados favorables. Si no hay cambios de conducta, no hay verdaderamente educación. Si no hay cambios de conducta, no hay verdaderamente educación. Habrá información o habrá mayor o menor difusión de lo que queramos. Pero hay que conseguir los cambios de conducta. Y aquí viene nuestra principal diferencia con la gente que se dedica al marketing. Nosotros tenemos la ética de los resultados favorables para intentar cambiar conductas de las personas. He pretendido entonces en esta presentación tratar de hacer un resumen sobre en qué consiste lo que van a hacer los familiares de las personas que están aquí, que actualmente egresan. He querido hacer algunas reflexiones sobre la importancia, los beneficios, las estrategias, los objetivos, y que he querido hablar también de la educación como proceso, antes, durante y después, la educación como proceso, conocimientos, conductas y resultados favorables. Y he querido mostrar el peso enorme que tiene la cultura en todo esto. Si nosotros no sabemos qué piensa, qué siente, qué cree la persona que tenemos delante, es muy poco probable que podamos tener resultados en educación. Quiero presentarles, para terminar, mi grupo de trabajo. Esta es la gente con la que yo trabajo en Mendoza, en Argentina. Ahí abajo a la izquierda lo ven al doctor Figuerola, que lo incluyo dentro de mi grupo de trabajo en Argentina. Muchas horas con nosotros, muchos viajes para ayudarnos. Este es mi grupo de trabajo en Cataluña y en otros países de Europa. Y esta es la persona que, a mi entender, es el principal responsable de todos estos cambios a los que hemos asistido en el mundo de la educación de pacientes. Desde hace 30 años, Daniel Figuerola es el impulsor de toda esta nueva idea sobre la educación, de todos estos nuevos paradigmas. Muchas gracias, Dani, y muchas gracias a todos por la atención.
Moltes gràcies, professor Reynals. Crec que, de part de l'audiència, m'agradaria... Bueno, muchas gracias, professor Reynals, perdón. Creo que le voy a transmitir nuestro agradecimiento por la brillante exposición que acabé de hacer, y en especial porque nos ha hecho reflexionar mucho. Pues, algunos muchísimos, sobre todo los que no estamos en la salud, la verdad, sobre la relación entre la cultura, educación y la salud. Bé, tot seguit procedirem a l'alliurament dels diplomes als estudiants de la titulats ja de la Màster de Promoció de la Salut que s'han graduat en aquest curs 2008-2009. Secretària acadèmica, que...
Molt bé. Doncs procedirem doncs, a donar el diploma que hem preparat a tots i a totes les estudiants que es graduen. Anunciem que no estan per ordre alfabètic, llavors per tant doncs, haurà de donar sortir. I el primer que surt és en Narcís Celleres. La Maria Assumpció Picar. La Margarita Puigverd Vilalta. Ai, perdona, ja, per favor. Mari Carme Puigverd Vilalta. Gabriel Coll de Tuero. Gemma Simón. Cristina Baquer. Irene Prat. Núria Batlle. Ana Maria Català. Anna Pibernat. Dolors Coromines. Josep Oliver. Àngels López. Jordi Font. Dolors Sidera. Pere Manel Rimbau. Jerónimo Jurado. Maria dels Àngels Rodríguez. I Montserrat Jové, que no hi és. Doncs molt bé, moltes felicitats.
Bé, ara tot seguit un estudiant dels que s'acaben de titular, que s'acaben de graduar, donarà unes paraules com a comiat pel seu pas per aquesta escola. No sé exactament quin estudiant, però... Vale.
Hola, bona tarda a tothom. M'asseguro. He pujat aquí dalt per explicar-vos una història. La història d'un viatge que va començar fa 2 anys. Aquell primer dia de classe on tots nosaltres ens miràvem de reull, amb nerviosisme i certa timidesa. Estàvem tan emocionats, n'hi havia que fins i tot ens havíem comprat bolis nous. Per alguns era com la vuelta al cole després de molts anys, i per a tots un gran repte que començàvem junts. Tot un repte, sí senyor. Però aviam, què és el que se'ns pot posar a nosaltres? Què ens pot espantar a nosaltres? Si nosaltres som los más mejores, ho recordeu, no? En canvi, amb 2 dies de classe en vam tenir prou per veure que la cosa anava en sèrio. Deures a punta pala, classes magistrals carregades de contingut, exàmens que s'anunciaven. A més, no n'hi havia prou de saber de sanitat, també havies de saber d'economia, per exemple. I quina economia? No una economia qualsevol, no. Una economia amb elasticitat. I recerca. Quanta recerca que hem fet en aquest màster, eh? Que aixequi la mà aquell que en algun moment o altre no hagi anat a la recerca d'aquella tila o aquell Valium en el fons de l'armari. També tots recordem la que es va processar al principi del 2008, amb el processament de dades. Es van processar trucades de telèfon, trobades extres als ordinadors de la uni, e-mails amunt i avall, dubtes, mitjanes, medianes, modes. I parlant de modes, nosaltres en sabem molt d'això, perquè hem tocat les últimes tendències, les tendències d'infermeria, les tendències en la recerca de ciències de la salut, a l'atenció d'infermeria 2. A més, també ens hem posat profuns amb assignatures com psicologia, bioètica, antropologia, on s'han generat grans debats, llargs debats. Els professors ens demanaven que fossin participatius, però carai, no tant, si al final no sabien comparar-nos. Tots volíem opinar. Potser algun profe devia pensar allò tan famós i tan polític de quin tostón, aquests alumnes no callen ni a Setaigua. I lligant-ho amb la política, d'això també n'hem fet. I encara que som un país petit, sabem el que volem i sobretot cap on ens dirigim. I per això hem fet polítiques europees en promoció de la salut. Aquesta promoció de la salut que ha donat títol al nostre màster, i perdoneu que me'l faci nostre, i que tant n'hem parlat. I aviam, quina característica imprescindible, necessària i suficient té la promoció de la salut? Aviam, nois, que ho sabeu, eh? Que ens ho han explicat del dret i del revés, d'activa i per passiva. Us ajudo? Us dono una pista a l'estil Enigmàrius? Ja va. A veure, és una característica que defineix una paraula que abarca múltiples sectors. Sí? Multisectorial. Molt bé. Us sona, no? Doncs bé, fins aquí aquest petit resum del màster des de la visió dels alumnes, procurant posar-hi un xic de salsa i un punt de picant, perquè m'han dit que avui se'ns estava permès. Però no puc deixar de posar-me sèria i agrair sincerament a les directores, a tots els professors i a totes les persones que han fet possible aquest màster la seva dedicació i esforç, ja que sense ells, avui nosaltres no podríem sentir l'enorme orgull de ser la primera promoció del màster en promoció de la salut. Ha estat un llarg viatge, des d'aquell primer dia en què el nostre rostre reflexava la il·lusió d'aquells que ens disposàvem a pujar al mateix vaixell, per navegar plegats, salvant grans onatges i temporals, però també gaudint dels bons moments de la mar calmada. I finalment, arribar al dia d'avui, on celebrem que tots junts hem arribat a bon port. Felicitats. I ara volem donar un detall a les directores del màster per demostrar el nostre agraïment.
Té la paraula la senyora Pepita Peric, membre del Consell Social de l'ODG.
Bé, senyores i senyors de la taula presidencial, membres de la comunitat universitària, senyors i senyores, bona tarda, vespre, quasi bé, a tothom. Abans de res, permeteu-me felicitar el doctor Reynals per la seva conferència i per totes les aportacions que ens ha fet arribar a través de la seva lliçó magistral. Gràcies, doctor Reynals, per su conferència, per sus aportaciones. Bé, com a membre i en representació del Consell Social de la Universitat de Girona, us agraïm sincerament la invitació per poder assistir en aquest acte de graduació de la primera promoció del màster en promoció de la salut. I com a tal, voldria felicitar a tots els alumnes que s'han graduat i desitjar-los molta sort en aquesta nova etapa que comencen a partir d'avui mateix. També voldria donar la benvinguda a tots els alumnes en aquest nou curs acadèmic 2009-2010 que comença avui amb aquesta inauguració de la segona promoció. I voldria desitjar-los que els sigui molt venturós i favorable. Bé, aprofitaré per remarcar i insistir molt en la importància de seguir treballant de valent, de seguir estudiant i la importància de saber que l'educació i, per tant, la formació continuada que ens brinda cada nou curs és un tresor que tenim entre mans que vosaltres mateixos heu de cultivar per poder arribar a complir totes les vostres expectatives de futur. A més, voldria aprofitar per remarcar l'importància de la relació entre el món universitari i el món laboral en aquest curs que ara comença i des d'aquesta facultat, en el flux de col·laboracions universitat, empresa i societat, on el coneixement arriba al teixit empresarial i tota la societat en general, aportant respostes i impuls al creixement econòmic i social que tant ara com en el futur tant ens fa falta tots plegats. Per tant, d'alguna manera, amb aquestes últimes paraules d'animar a seguir treballant amb aquesta col·laboració constant entre la societat civil, empresa i coneixement que ens aporta la universitat, doncs acabo d'aquí i bé, desitgeu-vos doncs, molts èxits que segur que els tindreu. Gràcies.
Bé, té la paraula el senyor David Ballester, director de l'Escola Universitària d'Infermeria. Malgrat pensàvem que no vindries, però finalment sí.
Vicerrector, membre del Consell Social, directores del màster, director de l'IDIPGI, professores, professors, estudiants de la segona i tercera promoció i sobretot graduades i graduats de la primera promoció del màster en promoció de la salut de l'Escola d'Infermeria de l'Estat de Girona. Em permeteu que el meu discurs avui no sigui doncs, un discurs tan acadèmic, sinó, ja com és el meu estil de totes maneres, sinó també doncs, un discurs més emotiu, perquè avui realment és, per mi és un moment una mica difícil fer un discurs que tingui un caràcter més acadèmic. De fet, com comentava el vicerrector, avui no havia de ser aquí. Avui havia d'estar en aquests moments a Ruanda, en una formació en cooperació, amb professors d'una escola d'infermeria. El que ha passat és que per motius doncs, possiblement també polítics doncs, no ens han aconseguit el visat de manera que no hem pogut anar a Ruanda. Espero que aquest tema es posposi, per tant, anem en un altre moment. I per això, per aquest motiu, també possiblement doncs, em sento una mica doncs, més emotivament tocat. No? Avui és un dia que, des de que sóc infermer, i d'això ja fa molts anys, avui fèiem comptes amb la nostra edat i deia fa 22 anys que ja sóc infermer. I és un dia que, com a infermer, havíem desitjat des de fa absolutament 22 anys. Un dia en què diferents professionals de la salut ens poguessin formar conjuntament per poder accedir a el que és la nostra màxima capacitació acadèmica, que és el màster, i posteriorment el doctorat, i poder accedir al doctorat. Aquesta és una fita que fins ara doncs, havíem hagut de recórrer per altres vies, estudiant altres estudis, psicologia, antropologia, molts professionals d'infermeria han accedit a antropologia i penso que això ens ha donat un valor doncs, molt important en relació a la promoció de la salut. Doncs poder accedir al doctorat posteriorment, que és el que ens capacita per poder exercir la investigació de forma doncs, amb totes les de la llei. Però deixem de banda aquest tema i anem a parlar una mica del màster en promoció de la salut. Un màster oficial que vam iniciar en la seva programació, com comentava anteriorment la doctora Bertran, amb un llunyà 2006, Una mica abans ja vam iniciar els passos per poder tirar endavant un màster oficial des de l'Escola d'Infermeria, no sense entrebancs interns, però sobretot externs. I una tasca que van dur a terme doncs, dos professors de l'escola, la doctora Dolors Givinyà i la doctora Carme Bertran, doncs, amb moltíssim enfort, amb moltes hores de dedicació, que no s'han pogut veure moltes vegades reflexades. Però sí que recordo que molts dies estàvem aquí treballant, començàvem a les 8 del matí i a les 9 del vespre, a vegades el conserge ens havia de fer fora perquè estàvem treballant en la proposta del màster. I en el qual doncs, també hi han participat posteriorment doncs, molts departaments de la universitat, sense els quals no hagués estat possible fer-lo. Entre d'altres, el departament de Psicologia, el departament d'Economia, d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i un llarg, etcètera. De manera que gràcies a totes aquestes intervencions avui és possible fer això. Posteriorment doncs, va iniciar-se la proposta de màster i vam fer aquesta primera promoció amb una situació, amb un tipus d'estudiants que jo diria diferents, particulars. Un tipus d'estudiants que en relació a altres màsters, doncs, en primer lloc, i si m'ho permeteu dir, i culturalment és apropiat, doncs no tenen la mateixa edat que solen tenir els màsters oficials d'altres titulacions universitàries. I per què ha passat això de que l'edat no és la mateixa? Perquè l'accés al màster ha estat rigorosament per un motiu exclusivament curricular i aquesta gent era la que tenia millor currículum. I eren professionals que tenien un gran interès en poder accedir al màster per motius, crec jo, vocacionals quasi. I d'aquí crec que en surt doncs, una promoció doncs, molt, molt, molt interessant. Des d'aquell 2005-2006, un total de 220 persones van fer la seva preinscripció, han fet durant aquests 3 anys, 220 persones han fet la seva preinscripció en el màster en promoció de la salut, en les 3 promocions, de les quals només s'han pogut matricular fins ara, ara que tenim la tercera, 76 estudiants, donat que és la capacitat que vam donar al màster de com a màxim 25 per curs, tot i que aquest any l'hem incrementat amb un estudiant més. Per tant, fixeu-vos, només un terç de les persones que volien cursar el màster l'han pogut cursar. Per tant, això, sense cap mena de dubte, ha estat un èxit aclaparador. Aquest èxit representa avui en els que avui us tituleu i que poden dir que som membres, podreu dir que sou membres de la primera promoció del màster en promoció de la salut. Ja que veureu com d'aquí uns anys això que per alguns pot ser bueno, no tan important, doncs guanyarà molt valor. Jo crec que serà així, sense cap mena de dubte. Així que vull aprofitar aquest moment per poder felicitar efusivament a tots i totes els que avui us tituleu. Però també tota activitat acadèmica comporta una sèrie d'obligacions, ja sabeu, en infermeria això és més habitual, i en l'àmbit de la medicina també, que aquelles activitats formatives que fas no només són pel teu currículum i prou, sinó que t'obliguen a fer més coses. I en què us obliga? En primer lloc, crec que seguiu el pal de paller, no crec que sigui la paraula, el pal de paller, en el vostre cas seria la xarxa de gent que haurà d'anar conformant i creixent, i que el treball que dugueu a terme en aspectes acadèmics, en aspectes professionals, tinguin i guanyin en la perspectiva del treball en promoció de la salut, però des d'una visió científica i acreditada. Entre les obligacions, crec que hi haurà la de treballar per aconseguir el doctorat, particularment, i fer créixer el coneixement científic en les vostres àrees de treball. I que aquell element imprescindible, indestriable de l'atenció a la salut, que és la multidisciplinaritat, doncs pugui créixer amb la vostra capacitació ara ja acadèmica i de recerca. D'altra banda, crec que l'aposta que vam fer en promoció de la salut estava absolutament encertada. És a dir, en el moment de plantejar un màster, vam plantejar molt seriament de quin tipus de màster era el que podíem fer. I vam creure, amb molt encert, i aquí la Dolors Givinyà n'és part implicada i molt responsable d'aquest tema, doncs que era el pol sobre el qual havíem d'apostar. Un pol amb el qual crec que encara hem iniciat un bon camí. Doncs creiem que aquest el tema de la promoció de la salut estava absolutament encertada i ara cada cop es parla ja més de la promoció de la salut en tots els àmbits sanitaris i educatius com a elements imprescindibles, indestriables de la qualitat de la vida de les persones. Amb això, fent una cerca pel Google, podem veure que en posar els termes promoció per la salut apareixen més de 12 milions de planes. Si posem màster en promoció per la salut, en català apareixen 12.700 planes. I sabeu quina és la primera? El màster en promoció de la salut de la Universitat de Girona. I, si ho fem en castellà, apareix en la quarta lloc. Per tant, fixeu-vos si estem en el mapa, i ja ho sabeu, si estem al Google és que existim, que estem al món. I crec que només hem començat. Com sabeu, a la universitat estem en un moment de canvis, per si no ho havíeu notat. Jo ho he notat, el professorat també, us ho asseguro. I dins d'aquests canvis, com a Escola d'Infermeria, esperem que dintre de poc, i gràcies a la participació de la posada endavant del màster, entre d'altres temes, a més de l'inici del títol de grau, pensem convertir-nos en facultat. I estem treballant. A més, hem augmentat el nombre d'estudiants del títol de grau en infermeria, el que vol dir la incorporació de força professorat en els propers anys. Professorat que haurà d'estar preparat a un alt nivell, que inclou l'assistència, que és algo absolutament indestriable en els professionals de la salut. No podem tenir un professor universitari que no hagi exercit professionalment en el seu àmbit, bé sigui infermeria, bé sigui medicina, bé sigui fisioteràpia, bé sigui el que calgui. Però també en docència i, com no, i això ara sí que és absolutament imprescindible en recerca. El pas pel màster i el doctorat són imprescindibles. I per tant, els estudiants de màster us situareu, sense cap mena de dubte, en primera línia per accedir a la universitat, si això és el vostre desig. Nosaltres us ho demanarem. Amb tot això, vull aprofitar també per felicitar a la que avui és la tercera promoció que inicia aquest curs 2009-2010, que l'esforç que heu realitzat per accedir al màster i el que haureu de dur a terme no serà un esforç buit, sinó que gràcies a vosaltres i a professionals com vosaltres, les professions sanitàries són a un nivell i molt alt. Benvinguts, estudiants de la tercera promoció i de la segona, però sobretot moltes felicitats, moltíssimes, a la promoció que es titula la primera promoció del màster en promoció de la salut de l'Escola Universitària d'Infermeria. Moltes felicitats.
Com a darrer pas, no queda res més que agrair, de fet, i reforçar les paraules que des de tant des del Consell Social com des de l'escola, de tota l'escola d'infermeria, s'ha parlat de l'impacte de la societat de la infermeria. De fet, m'ha fet patir una mica quan dic que els estudiants són una mica especials, o una mica diferents, així com ho has dit, pensava ja en què dirà ara. Però és veritat que el campus de la salut i el que seria la facultat d'infermeria, juntament la facultat de medicina, etc., és el que més projecció tenim a dintre de la Universitat de Girona i, per tant, sens dubte, aquesta nova entrada d'estudiants, no? Dels 90, dels 80, dels 130, en el cas dels graus, i que possiblement pugui anar més, és un pas endavant en l'àmbit de la salut a Girona. Bé, res més. Com a col·lenda de l'acte, donaria per conclòs l'acte de graduació del màster de promoció de la salut i donaria per inaugurat el curs 2009-2010 del màster en promoció de la salut. L'única cosa, finalment, és que ara, si ens permeteu que entrem a l'himne universitari, gaudiem-nos i guitur. Per molts anys a tots.